hagi fet res o no hagi fet pràcticament res.
Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença ara La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Luis Menéndez en el control tècnic, que avui de matí començam a quan són les 9 i 5 minuts des de matí d'aquest dia ja de 8, que me passa de dia, de 8 d'octubre de l'any 2025, que es programa La Gran Vida. Juan Nimas.
Molt bon dia, Miquel Àngel,
bon dia.
Com estàs?
Com estàs?
Beníssim, beníssim.
M'he trobat l'altre dia de cap de setmana.
Moltes gràcies.
Programa 12 més 1.
Si no t'agrada això de 13 i...
No, era necessari per dir, no bastava dir 12 més 1.
No, i explicarem que l'esqueleta de fer temporada 12 més 1.
12 més 1. No, si l'esqueleta cosa... és el paper allà on està imprès el programa.
Sí,
però
sí.
Però no tothom sap que és un esqueleta.
Més o manco, sí, la gent sap que...
El guió.
Tu no vas de guió, però...
Jo no, però necessito tenir escrit... un pot sol, també.
Sí, exacte, has de tenir una mica de què.
Què tal la setmana?
Bé, ha estat una setmana que ha estat bé, intensa, bé, ja des de dimecres, que nosaltres ens incorporem aquí a la feina, preparant aquests dos dies.
El dimecres, si dilluns o dimarts ja no te toca fer cridades, perquè això també, els nostres dies llibres també són un poc locos.
Sí, sí, perquè dimecres a vegades ja és tard per trobar segon qui.
UGT, Comissions Obreres, per favor, no escolteu aquest moment radiofònic, perquè m'ho poden denunciar.
No passis pena. De fet, hi ha gent que te diu, no, telefona'm dimarts i així concretam, i clar, tu
dimarts
saps que...
Dimarts per dissabte, sí. Una cosa de loc, no diumenge.
I tu, en bon dematí, dimarts, amb el cafè que teva, i has de fer la telefonada. Però que mos agrada aquesta feina i...
I ara, aquest arranc que has tingut, ara...
No sé, per fer-ho més radiofònic. No.
Com un arranque.
Espitós. Escolta, avui és el dia internacional. Sempre mos agrada dir això. En aquest cas, de la menopausa.
Menopausa, paraula que he presa gràcies a en Juanmi, perquè durant tota la setmana he dit menopàusia.
Sí.
No, menopàusia. No.
És una pausa, és una pausa.
Menopausa.
Menopausa.
La puc entendre, aquesta paraula. Menopausa, pausa, de fer una pausa, però meno, què vol dir meno?
No ho sé, això...
Mena, sé el que és un mena, però un meno...
Uf, si m'esclama us en cregols, per sort... No, la gent està trabucada, deu dir què està passant, què estan fent. I doncs, mira, Teresa Ramos, que vendrà avui, mos explicarà, serà un dels temes d'aquesta primera hora de programa, i precisament parlarem de la menopausa.
Menopausa, però dins el món de la parella. Entenc.
No, dins el món del cos femení.
Però la Teresa Ramos, que és experta en teràpies de parella, sí. I demà, supos que ho aplicarà dins el món de la parella.
Sí.
Com afecta la menopausa, la relació en parella, si tal, si bla, bla, bla. Supos que n'hi ha per aquí estirs, perquè no molt vendrà a ser errada la menopausa, com afecta en concret, digo jo.
No, però també hem d'entendre com funciona, com va i els canvis que pot haver en una persona independentment de la relació. La relació pot ser a vegades secundària. La menopausa no és per una persona que té parella. Per tant, anem a veure si això aplica o no aplica. Anem a veure.
Jo que volia... Què vols?
Miquel Àngel,
què vols ara?
Perquè tu ja saps que en el mes d'octubre arribarà d'aquí poc, no mos donen en compte. Mos faran primer el canvi d'hora, però també tenim aquesta festa tan nostrada que és Tots Sants.
Ara anem, això sí.
Amèrica jo... fan el Halloween.
No, a mi deixa'm anar de Halloween i d'històries estranyes. Jo, cementeri, Tots Sants, Jo, com a bon padrino que som a la meva
fiada... Tu hi vas, en els cementeris.
Jo sí.
El dia de Tots Sants.
Sí. Bueno, ja, jo t'ho contaré la veritat de la meva família quina. La meva mare, la meva santa mare, sí, normalment un dia antes va arreglar les tombes de la família. Posa
sí, això s'ho fa molt, sí.
A posar floretes, a posar les baules de les tombes netes, ben vistes, que no hi hagi taranyines, això no hi hagi res, i que quedin ben arreglades per la festivitat dels morts, que és Tots Sants.
Fins i tot n'hi ha aquestes que estan així tancades que
se pinten. I llavors jo vaig a veure-ho. Llavors el dia de Tots Sants vaig a veure els padrins i la padrina, estan una estona amb ells i jo dono les molt d'any per dir de Tots Sants.
Molt bé. I de... Mira, això del cementeri...
Però, bueno, el Halloween, nada, eh? No,
res,
no,
res,
no.
Res.
Som anti-Halloween, igual que som anti-Papà Noel. Tot el que vengui d'Amèrica cap aquí, no tenim per què de nosaltres de agafar coses. Tens la batalla perduda, ho sé. Tenc jo la batalla perduda, perquè el de Halloween, fins i tot, demà en parlarem d'això amb en Julio Bastida, fins i tot a Son Banya, a les cireretes allà on se ven grogues,
sí,
grogues amb G de gato,
grogues, com una tarieta groga,
havien vestit les cases de Halloween. Havien posat taranyines i monstruitos.
Ah, ja ho tenen.
Ja tenien les cases. I jo no puc. Jo no, jo tots sants. Però per què me demanes totes aquestes coses del cementeri, Tots Sants i aquestes coses?
No, t'ho demano perquè ahir estava escoltant Thriller de Michael Jackson i vaig pensar, en Miquel Àngel, ahir va...
Thriller, sí, cementeri. Ahir
vas tu en els cementeris a fer alguna més que no sigui per Tots Sants? I n'hi ha que sí que ho fan.
Què?
Sí.
Que van anar al cementeri a fer coses.
Sí, a fer activitats. Sí, o passejades per al cementeri.
Què m'estàs contant?
T'ho juro.
Però i això...
Quin desastre. Per això ha de ser divertit.
I això hi va gent.
Sí, hi va gent. Moltíssima de gent. Moltíssima. Moltíssima. Està ple. Ple. No només és que és mortets.
Però això és a tot el cementeri de Mallorca o de qui m'estàs xerrant?
O fan un parell de bandes de Mallorca, però sobretot a Felanitx. Mira, parlant de passejades pel nostre passat,
Vinga.
I és que Felanitx, que ja està tot venut, ha marcat en vermell una activitat per al pròxim mes de novembre. Miquel Àngel, es tracta d'una visita cultural teatralitzada al cementeri de Felanitx per posar que te permet acostar al públic a la història d'aquest cementeri i també d'algun dels personatges que estan allà enterrats.
Què m'estàs dient?
Sí, és una visita que te permet goitar en el cementeri des d'una perspectiva diferent, més enllà del que seria lo estrictament funerari.
Anar en el cementeri i veure els difunts.
Exacte. Idò, mira, tenim en Bernat Bordoy, que ja mos escolta, i és un actor d'aquesta funció anomenada passejada pel nostre passat.
M'intrigui molt. Bernat Bordoy, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Encantat d'estar amb vosaltres i com veu qualsevol cosa de sales teatre.
Bueno, Bernat, un èxit total, segons m'està contant en Juanmi, entrades totes venudes per anar a veure aquesta passejada teatralitzada per al cementeri de Felanitx, que així, a priori, contat, sin més argumentos, sona tètric, però que tingui un èxit tan rellevant és perquè feix cosa important.
Sí, poden aparèixer en primer lloc, que sí, que posa un poc tètric, però no té res a veure en Halloween ni coses d'aquestes. Res de veure tot això. És una visita teatralitzada, allà on s'explica un poc d'història del cementeri, s'explica una mica dels personatges que hi ha allà enterrats i tal, i també és una manera de posar en valor el nostre patrimoni i la nostra cultura de Felanitx.
D'on va sorgir aquesta idea? Per què vau decidir que era interessant? Perquè després s'ha demostrat que la gent sí que està interessada, però com va sorgir una mica la idea, la història aquesta?
Mira, ja t'ho contaré. En principi, perquè, clar, mai som tot teatre, que és una companyia que amateur de Felanitx i fa bastant de temps que ja estem en marxa. Sí que molt
bueno, Bernat, me disculparàs que te talli un moment. Amateur,
sí?
Però
sí?
Jo vaig seguir per les xarxes i ja som més professionals que amateurs, eh?
Bé, però bé, som aficionats, cadascú té la seva feina,
bueno.
I llavors el teatre, però sí, jo molt agrada el teatre, i a més que el teatre serveix per moltes coses, eh? I t'ajuda en moltes coses, també. I això va sortir de que mos feia, ja ens feia cal un pot de por, no? Però quan vam entrar al cementeri, i clar, al cementeri tu vam ser que tots tenim qualque cosa allà dins.
Claro.
De nostre coret, m'entens? I van dir que no, que s'havia de fer una altra cosa. I llavors, de la mare de Marilista Ric, Noïda, ha fet un test que simplement és preciós. Una cura i una sensibilitat que era un goig. La veritat, és un bon bonet per la gent de Felanit, era un reial.
Què veu la gent de Felanit quan fa aquesta visita guiada teatralitzada? Gent de Felanit, jo allà on vulgui, però jo m'han contat
allà,
que en Juan mi me contava ara que ja teniu les entrades exaurides.
Sí, sí, no, en menys de 24 hores seran exaurides totes. Pensa que són dos caps de setmanes, dos dies cada caps de setmana, i cada dia que ho feim són quatre passes, de tal manera que imagina't tu, són una vintena de gent i clar, van passant. I en menys de 24 hores van exaurir tot, és veritat que sí, que estem ben contents.
Que fort.
Sí, sí, sí. I d'allò que se troben? Se troben un personatges que alguns sí que tenen zones que són, però que alguns, pintura, són qui haguessin pogut ser, i conto una miqueta la història de la seva vida i d'allò que van fer.
Per tant, hi ha personatges imaginaris, també, o tots tenen una història real?
Que, de fet, jo no sabia que Felanitx tinguéssim tant de personatges il·lustres enterrats a...
Sí, no, i nosaltres tampoc, la veritat que no. Quan pelles grepada i quan t'ho mires, te'n dones compte de la quantitat de gent i de llocs que van fer i coses que van fer, que també te sorprèn a tu mateix, no? I de... No sé què m'ho demanaves.
Si hi ha personatges inventats o si ja tots són personatges que realment ja romanen enterrats a Felanitx?
Sí, no, la majoria són personatges que són que romanen allà. El que passa és que, clar, n'hi ha qualcun que clar, poden ser anònims perquè... Hi ha molta història allà dins, hi ha molta gent que pintura vivia d'una manera, de salta, i també se fa una miqueta de prospecció amb aquest aspecte. Però, bueno, ja dic tot, són gent que va viure Felanitx, i que vam passejar per nostres carrers, per les nostres places.
Tu ho has dit tant, és que la Maria Lida ho ha fet, sí? ha fet un text amb molta de cura i amb molta, amb molta sensibilitat, per supost que per no ofrenda, nunca mejor dicho, valgui ser redundància, sensibilitat, perquè anar a un cementeri a fer coses... Sí. S'han de fer amb molt de sentiments, s'han de fer per no ferir sensibilitats.
Evidentment. Pensa que el lloc en si ja era un lloc molt sensible, perquè tots mos tallen un poc la veneta. I tractar un espai escènic d'aquesta manera i poder-li donar un tomb que la gent sortia contenta i que li talli un poc de fibra, és molt difícil. O sigui, jo crec que la Maria li ha fet una feinada, va fer una feinada que nosaltres fins i tot no ho vàrem veure en el seu conjunt, fins que ho van veure muntat. O sigui, està molt bé i, a més, tot té un perquè i una manera de fer-ho perquè sí, perquè tot és així. No?
I fa, molt bé. Fa una mica de por al respecte?
No, gent de por. Ah, gent de por perquè el més que res, això és una explicació del patrimoni, de bo que tenim, perquè pensa la part antiga del cementeri és preciosa, té unes cultures molt, sí, molt guapes, i, a més, Felanitx, el cementeri de Felanitx va ser triat no sé quin any era, un dels segons més guapos de Mallorca, no d'Espanya.
Però me diu, no sabia. Que...
Sí, no hi deixi. Se va triar més. Té unes escultures molt guapes i un... No ho sé, i un patrimoni xulo. Està molt bé.
Bueno, moment, estiguin totes les entrades venudes. Recordem els dies que feis aquestes visites. Dia... En el novembre, quin dies?
Novembre és la segona setmana, o sigui, després de Tots Sants, el segon dia de setmana i el tercer.
Però tot venut. Ja no hi ha lloc. Jo vos desig moltíssima sort. M'ha agradat molt aquesta sorpresa que avui de matí hem tingut. Ara que s'acosta Halloween, que no m'agrada gens, i Tots Sants, veure que vosaltres feis aquestes visites causa una mica, primer de tot, de curiositat sobre què pot passar dins un cementeri, i vosaltres ho feis realitat sense ofendre ningú i amb molta cura i molt de respecte cap a la ciutadà de Felanitx i de comarca que pugui venir a veure-vos.
Sí, ho hem intentat i creiem que és una bona manera d'això, de conèixer coses que Ventura normalment si va a fer una visita al cementeri no ho coneixes, no ho saps.
Bernat Bordoi, moltíssimes gràcies, una ferrada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, 9 i de 9 minuts.
Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Tardé.
Ara venga les 9 i 21 minuts des de matí. Juan Mimas, en Albert Tardé torna a estar amb nosaltres per parlar com cada dissabte del temps. Així que amb la mirada miram el cel per saber com tenim el temps i què ens espera. Comentar amb els fenòmens més curiosos, recordar amb efemèrides i descobrim petites històries del nostre clima. Tot això mentre vos avançam les previsions del pròxim dia, tot i que jo avui m'avançaré molt en avant i li faré una clau de lloro en Albert Tardé.
Una clau de lloro, que m'agrada aquesta expressió.
Una clau de lloro en Albert Tardé perquè l'intentaré engronar per una cosa que vaig veure ahir per les xarxes socials de la Silvera o no és vera.
Sí? D'això que li agrada a ell?
Si és vera, li agradarà molt en Albert Tardé el que li demanaré.
I està relacionat demà, perquè jo no tinc ni idea, amb la neu, per exemple?
No, però en sotem sí.
En sotem sí, però no en la neu.
Bueno, en la neu sí, no ho sé. Albert Tardé, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, estimat?
Va bé, aquí estem, de ressaca, de meteorològica, però bé, molt bé.
De ressaca només meteorològica o de ressaca que te n'has anat de marxa?
No, que va, no, perquè jo de matins vaig feina, per tant, no m'ho puc permetre aquests luxes.
Ah, bueno.
Ho has arreglat en les darrers segones.
Jo no sé què faràs en els 50 anys, si ara ja estàs així, perquè jo me recordo quan jo tenia la teva edat que m'empolinà de marxa i llavors anava a fer feina, també.
Sí, xerrarem en l'aire, que se fot en ella, i ja m'ho ajudarà.
Està fi en Albert, Albert, faré la clau de lloro i te demanaré per molt en band, però és que ahir que bussetjant per les xarxes socials, això és vera que era una notícia a nivell nacional, però que afectarà tota la península Ibèrica i Balears segons com comencen a marxar els models, vaig veure i ara mos ho ratificaràs tu o mos ho desmentiràs. Però, bueno, si passa el que vaig veure, i ara te comentaré, tu i jo serem feliços. Resulta que per Tots Sants podien tenir la primera llengua d'aire fred polar que arribés a les nostres estimades illes, ergo, la nostra estimada Espanya, i que, adiós, camiseta de màniga curta. És així o no és així?
Podria ser. És una hipòtesi que s'estan començant a manejar els models. Tu i jo serien doblement feliços. Primer per canvi d'hora.
Hombre, important.
És lamentable.
És el més lògic que existeix. La setmana que ve ja m'ho adelanto.
Sí, una lògica.
Un moment, Albert, que en Juanmi està...
Ja m'ho adelanto que la setmana que ve farem una bona discussió a un altre pic, que ja m'ho adelanto.
Per què? Però vaja,
perquè la setmana que ve és el dia del canvi.
Ah, va bé. És el dia que en Juan Mimas se posarà histèric. O sigui...
No, és el dia que el 90% de la població està en contra d'aquesta situació.
Bueno, no t'excusis gens de població, perquè t'ho donessin la raó, perquè jo i Alberto de Dene som les estrelles d'aquest espai i som els qui comandem aquest espai. Exacte. Per tant, en Alberto, que ets l'estrella d'aquest espai, que per això cobra, per ser l'estrella d'aquest espai, té tota la raó del món.
Hauríeu de veure en Miquel Àngel, la màniga curta, calçó curt, xancles, bé, un dast.
Això en xerrem, però sí, per ell que sí, que el mapa ens indica aquesta possibilitat. Encara no està definida, no s'avança àrea d'afectació, però pareix que se volen instaurar corrents del vent del nord de cara al voltant de tots anys, però queda molta, i el mapa es balla en aquest sentit.
Bueno, ja som a dia de 8, 28, queden 10 dies, 15 dies, queda molt. Meteorològicament parlant, queda molt, i ara poden passar moltes coses. Hem de recordar, sense anar més enfora, que a principis d'octubre tots els meteoròlegs vaticinaven un mes d'agost sec i càlid, i els primers 15 han tingut de tot menys sec i càlid. Ha estat...
fred, aigua...
No, fred no, ha estat templat. I ha plegut s'ànima. Ara, què mor bé? Albert de mos ho dirà.
Bé, això ha anat per barris, a més que res, perquè cada dia és un món diferent.
Veure, aquest darrer dia és veure que ha plogut cada dia a un racó diferent de Mallorca, i de Menorca, i d'Eivissa.
D'Eivissa, sobretot. Ara, aquest cap de setmana, podem esperar per avui, sobretot, que poden tornar a créixer els nígols a migdia i qualque tempesta a l'interior de Mallorca, per Eivissa també, però després ja està, ja s'instaura la calma aquest cap de setmana, demà diumenge, i principis de la setmana que ve, se pot dir que tindrem un mini estiuet. Mini, tampoc farà calor forta.
Ok.
Això vol dir 25 graus.
Sí, allà rondarem els 25 graus, sí, sí.
O sigui, previsió meteorològica és per avui dissabte, creixen nígols a l'interior de Silla, a Eivissa i Formentera, que poden descarregar pluja.
Pluja localment forta, segons quins indrets puntualment, però això només serà avui. Ja demà creiem que aquesta possibilitat ja se desfà. Poden créixer nígols, però ja sense mullar. I després, a partir de dilluns, notaran que les temperatures pugen, els meus companys de feina se posen les mans en el cap, perquè més de 25 graus ja els hi fan osa, com me passa jo. Però bé, paciència, perquè només seran 3 o 4 dies, més endavant estirem pendents de veure si comença a venir fluxes de l'aire del nord i torna a refrescar.
O sigui que, en resumides cuentes, ben dit en balear, plourà avui qualque redol, demà tranquil·litat, la setmana que ve tranquil·litat i pujada de temperatura, sense pensar que m'ho anem en agost, ni molt manco, sinó que pugen la temperatura. Hem de pensar que també les hores de sol ja són minces, ja no són les hores de sol que teníem fa un mes.
Sí, i més que ho seran amb el canvi d'hora, que ara haurà menys hores de sol per estar de fora, la qual m'encanta. Jo encara insistesc amb això. Jo insistesc amb el tema.
Jo també.
Què vos passa amb el sol?
Home, que no ho poden suportar pus. Bàsicament no ho poden suportar.
Què és el que no podeu suportar?
Tantes hores de sol.
Tantes hores de sol, que sou ara vampiros?
Sí.
Què voleu?
Sindines.
A Mallorca vivim de sol i vosaltres voleu fosca negra a les 5 de sola baixa.
Perdona, Juanmi, un moment, Albert, li faré el contrari. Vivim de sol quan toca, ara ja no queda cap estranger per aquí.
És que jo no necessito que hi hagi estrangers per disfrutar de sol, estrangers se poden partir tots. Jo vull el sol a casa meva tot l'any.
I a les 12 del migdia te'n vas a la plaja. No,
a les 12 del migdia m'apareix bé, però és que a les 5 de sola baixa a Mallorca han de tenir claror, no fosca negra.
I a Menorca i Eivissa? Ah, perquè ha dit a Mallorca.
Igual.
Vaig estar a punt de llogar un porxet en el coll de Solla, perquè ets l'única banda de la vall on no pega el sol mai. I això per jo ja és un atractiu. Vaig estar a punt de llogar aquest porxo. El que passa que se me van adelantar. Ah. Perquè si no l'hagués llogat, perquè era una ganga.
Jo hauria volgut compartir pis amb tu. Jo, en sèrio.
Sí.
Jo demano en aquesta majoria silenciosa que se comuniquin nosaltres. vegada.
Li hem de donar, per favor. Li hem de donar una bona notícia al Juanmi. A veure que el dia... Fins ara se va cursant i se cursarà més, però
ja
a partir de desembre, Juanmi, tranquil, que els dies ja se comencen a enllariar, s'inverteix la tendència.
No, la tendència sí. És que d'aquí dues setmanes fos conec a les 5 i mitja.
Això te té indignat, a tu, eh?
Indignadíssim. Sí, els nins no poden anar al parc, no pots anar a passejar sense trepitjar les merdes descans perquè la gent aprofita la foscor per no recollir-les.
És una cosa, cerques cures.
Fa més, més sensació de fred.
Així com ha de ser. Som, mos acostem a Sirem,
a la són les 7 i no saps què has de fer perquè fa dues hores...
Te'n vas a dormir com jo. Te'n vas a dormir com jo.
Però per què normalitzem anar a dormir a les 7 de sol a baix?
Perquè el cos descansi.
Au, jo a les 7 som en el gimnàs o faig feina?
En el gimnàs? No, sí. No se nota gens.
Oh, 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 oh.
Està histèric.
M'encanta, m'encanta.
Escolta, xerrem de dues cosetes, dues efemèrides, any 2000 i any 2001. Què va passar?
Sí, varen ser dos anys antagònics per una sequera que varen tenir l'any 2000, la més greu de les darreres dècades, que va estar compensada després l'any 2001 amb el novembre més plujós dels darrers 60 anys. És a dir, el novembre havien d'anar l'any 58 per trobar un novembre com el 2001. Per tant, això m'ho dona una idea de com el clima canvia d'un any per l'altre i això fa molta via. Vull dir que no m'ho hem de fer idea de que això és una cosa que ha passat ara. Ha passat sempre. El que ara, la rapidesa, tal vegada, és més accentuada.
Àngel de Maria. Idò, estimat Albert Adé, respost per avui, moltíssimes gràcies. Gràcies per introduir-te en nosaltres dins aquest món també de la broma i la riai que fem amb en Juanmi.
Jo encantat. I no vos perdeu el programa de la setmana que ve, perquè en la discussió del canvi d'hora haurà bufetades.
Farem rialos i tot la setmana que ve.
Sí, sí.
Hem de posar un ring.
Sí, Lluís Menéndez, el control tècnic, ja sabeu, avui i demà, que ja mos propari Eye the Tiger, de Rocky, exacte, la setmana que ve,
ara
com a música.
Ara que m'ho escolta i no saps de què xerres, quan ve. que en Lluís Menéndez es contra el tècnic per barri per la setmana que ve, Eye the Tiger. Què vol dir això per la gent que m'ho escolta? Albert, té una ferrada forta.
Gràcies.
Noi, mitges de matí, un minut musical. Como no yo... Como es? Como no llueva.
Como no llueva.
Como no llueva.
Tendremos que ducharnos con agua fombella, chupar el jugo de las paredes de la nevera y plantar cactus en el lavabo y en la bañera para que en verano tengamos algo para mojar. Como no llueva, ni cuatro días va a durarnos la pobre abuela y al periquito habrá que dejarle la puerta abierta y a los perros invitarlos a una cerveza pa' que en las noches por lo menos dejen de aullar. Como no llueva, nos reiremos de las guerras, del petróleo, de los caciques y de los reyes, aunque claudiquen de las bobadas, de las finanzas, de los traidores, las alianzas, de los locos, de las pelotas, de las noticias, del boca a boca, de los botijos con diamantes y de los bosques muertos de hambre, de los cañones, de los ciclones, de los que actúan por sus cojones, de Clodomira, muñeca hinchable y de los virus que hay en la sangre, de los bocazas, de los debates, de los divorcios, de las ciudades, de los profetas, de los cantantes y hasta de mi propio padre. Como no llueva, me vas a enterar. Traficaremos con el sudor en una botella y la saliva será alimento de las parejas. Y como el mar suele dejarnos la boca seca, por fin los peces podrán crecer y morir en paz. Como no llueva, iremos todos en pelotas por las aceras. Nos dejaremos de tonterías y moralejas y los gordos enseñarán su oculta belleza y aunque sedientos rozaremos la libertad. Como no llueva,
Nos reiremos de las penas de los que rezan a las estatuas y a las postales pa' pedir agua, de los que creen ser importantes por ascender a comandantes, de los muertos en el Calvario, de las esquelas, de los diarios, de los cabreos de Jesucristo.
Els caps de setmana viu la gran vida.
IB3 Ràdio és diversitat.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx. Del 17 al 19 de octubre, la Plaza de la Esplanada de Mahó acoge la Feria del Queso Mahó en Menorca. Disfruta de catas guiadas, cocina en directo, teatro y música para todos los públicos. Descubre novedades como el format jazz y participa en talleres y actividades familiares con las ratetes entremaliadas y los gigantes de Mahó y Llucmasanes. Ven a celebrar el gran tesoro gastronómico de la isla, el Queso Mahó en Menorca. No te lo pierdas. Organiza el Ayuntamiento de Mahó con la colaboración del Consejo Regulador Denominación de Origen Queso Mahó en Menorca y su cooperativa del camp. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Continuem amb la gran vida, programa número 12 més 1, aquest de 7... ho dic bé? Quin dia som avui, ja?
Avui dia de 8 d'octubre.
Sí, qui me posa de 7? Ah, no, me posava de 7 hores.
Sí, sí, ell mira sa part.
Que no toca.
Que no toca.
No, perdona, posa de 7 d'octubre.
Perquè això se va escriure dia de 7 d'octubre. Ah. Saps què t'ho vull dir?
Toca dir parada de 8, però...
Sí, no, perquè no. No parada de 8, no sé perquè se va modificar dia de 7, això.
De 7 encara ha d'arribar. Són dia 12 més 1 avui, m'entens?
Avui és dia de 8 d'octubre.
Avui és dia 8 d'octubre, segons l'esquilet i el guió, no és veritat? No, el programa... El programa és 12 més 1, no és veritat?
El programa és 12 més 1. Estàs bé, Miquel
Àngel. Fa mitja que m'estic enrient, sí, si no...
Estic responent amb... és igual. Vinga.
Respira, Juanmi, respira.
No, si jo estic bé, si seguint només t'escolta tu.
Res.
David Arraez, molt bon dia.
Bon
com
dia.
Estàs?
Cada
com
setmana rei? David Arraez et inspira. Sí,
ara.
Què vols passa avui? Sí, no sé. De locos. Vinga, ho farem així com toqui. 9 i 36 minuts. David Arraez, com cada setmana, ens inspira amb idees i recursos per comunicar millor i viure en un món amb una nova mirada. I de què anirà aquesta setmana? Si la setmana passada parlàrem de comunicació en parella, avui xerrem de comunicació en família. No és així, Juanmi?
Així és, així és. Si la setmana passada vam centrar en sa parella, aquesta vegada en família. Perquè en família tampoc mos entenem massa. Mira tu i jo, que ja molt bé just fer un programa.
Si són com a germanes.
Són com a germanes, eh? O pare, fill i espíritu sant. A vegades no saps si som un matrimoni,
espíritu,
si són germans.
Espíritu sant.
Esperit. I d'en David Arraez, aquesta setmana mos vol descobrir una mica, mos explicarà què és el que passa en família també.
Bienvenido, David Arraez, a este mundo de locos.
Sí, sí, bien hallados.
¿Cómo te encuentras?
Maravillosamente bien. Siempre que vengo aquí a la radio estoy contento.
Te veo y hace fotos para el Instagram. Sí. Y todo. Si nosotros tenemos un fer un día, pero no tenemos Instagram encara.
No, pero es de IB3.
El de IB3, claro.
Claro.
Ahí está. Hace fotos.
Fer fotos.
Fer coses.
El hombre orquesta.
Exacte. Que n'hi hagi.
Que n'hi hagi, sí.
David Arraez, ¿cómo la comunicación en familia? Un caos.
Os voy a hacer spoilers, sí.
Yo tengo un WhatsApp de familia.
Ah, sí.
Y nos comunicamos por el WhatsApp de familia cuando pasan cosas. Ayer mi madre, por ejemplo, sin ir más lejos, se fue a cenar el regalo de cumpleaños que le hicimos a su esposo, mi hermana, un servidor y mi ahijada, al marido de mi madre. Le hicimos un regalo que era una cena para dos personas en un restaurante bueno. Y ayer fueron a gastar el regalo.
Sí.
Y nos lo comunicaron por el grupo de familia.
Ah, bueno, está bien.
¿Y?
No, porque no se van de su comunicación de su familia. Sí. No. Un ejemplo, ¿eh?
Un ejemplo. Un ejemplo.
No puede ser.
No. Claro. Es una buena forma de comunicarse porque evita roces. Evita.
Sí, sí.
Hoy quizás lo que yo pretendo es más centrar en esa comunicación en persona.
Ojo.
Que, ojo. Que acaba como acaba muchas veces. Porque además son películas que nos suenan. La madre gritando. Hoy hablaremos mucho de mi madre y de mis hermanos y de todos ellos. Porque yo recuerdo que mi madre no hablaba. Mi madre era un grito constante. Y cuando no respondías...
Buenas tardes.
Ese arma de destrucción masiva llamado zapatilla que salía volando con una certeza que ni un francotirador de la OTAN...
Que hoy en día hablar de esto te llevan a la prisión, pero bueno, o sea...
Sí, ¿tú crees? Tienes Telecinco y Antena 3 soporte de casa.
Esas pantuflas si no hacían daño, si te daban y era como... Y encima
no,
te reías.
El mango de la escoba...
Hombre, pero eso ya eran palabras mayores, ¿eh?
Sí, pero lo he sentido por mis costeras. Ellas, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. En las familias, lo que ocurre a menudo es que hablamos, gritamos, nadie se escucha, y yo creo que es el entrenamiento más duro a la hora de comunicar. No hay filtros, no hay guión, y muchas veces, y esto ocurre muy a menudo, no hay paciencia, ¿eh? Y ahora vosotros os estáis mirando como buen matrimonio que sois.
Hermanas.
La confianza da asco, sí, que es lo que se suele decir. Sí. Así que hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a este tema y a ver si podemos convertir esa comunicación que sea más un debate que en un ring de boxeo, que sería lo apropiado. Nos relajamos mucho en familia, nos relajamos mucho, descuidamos la forma de hablar, lo que decimos, cómo lo decimos, y al final esto hiere a la gente. Así que el objetivo de hoy es transformar esa comunicación para que haya un espacio de... conexión más que de ruido. Vamos a comunicar bien en familia. No significa hablar mejor. No significa hablar mejor. Significa un poco decir que no siempre tenemos que tener la palabra, la última palabra. Porque ¿quién tiene la última palabra en casa? ¿Mamá, papá, Alexa?
En mi caso, mamá.
Siri.
En mi caso, Siri. Mamá.
¿Y en tu caso, Juanmi?
Que meva siempre se me va lata.
Sí. Suele pasar que la pareja es quien tiene a veces la última palabra. Tres errores que cometemos habitualmente cuando estamos hablando con la familia. El primero, hablar desde el cansancio, porque llegamos agotados del trabajo y descargamos ahí las cosas sin filtro. Recuerdo a mi madre diciendo, es que no puedo más con vosotros.
Ajá.
Me tenéis hasta el moño.
Por no decir otra cosa.
Es que es colmo.
Esto quizás se puede cambiar... Y se puede decir, estoy agotada o estoy agotado, necesito 5 minutos de calma, dejadme tranquila 5 minutitos, ¿no? Esta es una opción, en lugar de decir, me tenéis harta. La historia es ponerle nombres a nuestras emociones, es decir, que nuestro estado de ánimo sea protagonista. Estoy cansada, necesito descanso. Y de esta forma la persona que nos escucha, en este caso los niños o nuestra pareja, pues va a sentir que realmente hay que dar ahí un respiro.
Ok.
Otra cosa que hacemos mucho en familia, no escuchar cuando nos hablan. Esto además es un tema recurrente en todos los ámbitos. Es como si cada uno hablara por un canal distinto. El padre que da las órdenes, los hijos que se defienden, los abuelos que opinan y nadie escucha.
Ni vos escolta.
Suele pasar eso, ¿eh?
Suele pasar.
Y muchas veces sin darnos cuenta de ni siquiera.
Exacto. El padre llega cansado. Niño, apaga la consola que quiere cenar. Espera, que estoy guardando la partida. Siempre estás igual. Te he dicho 1000 veces que apagues la consola.
I quantes vegades escoltes una conversa i en lloc de xerrar d'això, canviant de tema tot.
Correcto. Pues hay una solución. Y la solución es súper sencilla, con algo que se llama parafrasear. Parafrasear es repetir lo que el otro nos acaba de decir y de esta forma ponemos en perspectiva eso que nos están diciendo. Cuando el niño le dice al padre, por ejemplo, espera que estoy guardando la partida, el padre, en lugar de gritar, lo que puede hacer es decirle, vale, estás acabando la partida y por lo tanto necesito que apagues ya porque tenemos que ir a cenar. Y de esta forma, con ese parafraseo, pues ya no te pones de los nervios, no le gritas al chiquillo, venga, apaga, que tenemos que ir a cenar. Parafrasear. Esto es una técnica muy buena para relajarnos un poquito. Y luego evitar comunicarnos solo cuando pasa algo. Que parece a veces que estamos en una familia, pero no estamos en una familia. Porque solo nos hablamos cuando ha ocurrido algo, cuando nos gritamos. Modo crisis, podríamos decir.
Okay. Sí.
¿Qué pasa? Pues que asociamos siempre la conversación en familia con momentos de tensión. Y eso no es bueno, porque la siguiente vez que iniciamos comunicación, como tenemos esa asociación mental de momentos de tensión, pues aunque no haya tensión, la generamos.
Ah. I sempre qualque familiar que no va de tot això i no ve en aquell dinar i després mos sorprèn.
Exacto.
És que prima no ha venido, perquè està fins des de llons de tot voltros.
Correcto.
No ho veu, home.
No era així.
Sí, cierto.
Deixa'l seguir.
¿Yo qué hacía con mi hija cuando era pequeñita? Cuando nos hacía una trastada, en lugar de en ese momento decirle, mira, esto no tienes que hacerlo, por esto y por esto, dejaba pasar ese momento. Y al día siguiente, cuando la llevaba al colegio, aprovechaba el habitual atasco en la vía de cintura para recordar lo que había pasado el día antes. Ayer, cuando hiciste o dijiste esto, pues eso no debes hacerlo porque bla, bla, bla. Y de esta forma, la niña, en este caso, estaba más atenta, estaba más receptiva y no había tensión en el instante. Y como no había tensión, pues de esta forma todo llegaba mucho mejor.
Bueno.
¿Os gusta esta idea?
Sí.
A mí me funcionó de maravilla siempre.
No es un poquito complicado de aplicar, pero...
¿El esperar al día siguiente?
Sí.
Depende de tus nervios, por depende eso, de tu ímpetu.
No, yo creo que depende más del momento de los autos, ¿me entiendes?
Claro. Lo que
saber,
se trata
saber
es...
Saber poner una pausa en el momento de los autos y guardarte aquello hasta el día siguiente.
¿Y sabremos hacerlo?
Por eso te pregunto.
Ante la duda, yo prefiero esperar al día siguiente que no en caliente en ese momento echarle una bronca a la chiquilla.
También.
Si no voy a ser capaz de templar mis nervios y de aguantar y decírselo de una forma calmada, pues prefiero esperar al día siguiente y de esta forma más relajado. Y además, el que recibe el mensaje está mucho más receptivo. También. Porque está recordando aquello y en ese momento es más consciente de que ha hecho
algo mal. Y te has cargado el mal rollo del calentón del momento.
Exacto, exacto. Eso es importante.
Más cosas.
Más cosas. Cosas que podemos hacer para comunicar mejor en casa. Tres claves, tres cosas pequeñitas, rápidas. El tono antes que el contenido. Es decir, no importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si yo voy a decir algo agradable y lo digo gritando, ya no es algo agradable.
Bueno, está, exacto.
Si yo te echo una bronca y en lugar de eso te digo las cosas de una forma más pausada, tú ya no estás en defensa, no estás asustado, sobre todo con los chiquillos, y de esta forma... El niño está escuchándote y no está cerrado. Validar las emociones es otra técnica muy importante. En lugar de gritar, decir, entiendo que estés enfadado, entiendo que estés triste, entiendo que estés frustrado, y ahí ya nos estamos poniendo en el lugar del otro, empatizamos. Por ejemplo, entiendo que estés enfadado y quiero que entiendas lo que te estoy diciendo.
Okay.
Es hora de cenar, deberías apagar la Play porque estamos todos esperándote para cenar. ¿Lo entiendes?
Okay.
¿Y el niño qué hará? ¡Oh! Pues sí, ¡pum! Y apagamos. Y luego, hablar desde el yo. Desde el yo y no desde el tú. En lugar de decir, es
¿cómo
que
es eso?
Siempre me agobias, siempre me provocas esto. En lugar de eso, podemos decir, me siento agobiado cuando tú me dices esto.
Todas estas cosas que me estás diciendo hoy es un aprende y ves haciendo poco a poco, porque
claro.
Aplicar todo esto todos los días es un poco...
Es muy difícil,
sí.
Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que esto queda grabado en la web de IB3 Radio.
También, a la carta, en el programa de la carta.
Exacto. Y de esta forma podemos ir escuchando y aplicando una cosa poco a poco.
Perfecto.
Empezamos con una técnica, la empezamos a aplicar, y cuando veamos que esto funciona, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Y poco a poco vamos a conseguir que la familia sea un lugar donde nos sintamos bien. Porque muchas veces es que hay familias que ni se hablan porque acaban a la greña. Vamos a cambiar una cosa muy simple.
Venga, vamos acabando.
Escuchar con paciencia y hablar con calma. Escuchamos y hablamos con calma en la familia. Y
de esta forma, saber escuchar es difícil.
Muy difícil. Y evitaremos gritar, siempre. Vamos a intentar evitar gritar, porque al final lo importante no es tener razón, sino respetar al otro.
David Arráez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un sábado más. Cómo hablar en familia, importantísimo esta semana y me ha gustado mucho, aunque no es fácil aplicar todo lo que nos has dicho, pero si empezamos a aplicar de a poquitos,
exacto,
vamos a aprender a tener siempre una comunicación más respetuosa en familia.
En familia.
Gracias, David.
Gracias, hasta
luego.
Un
abrazo muy fuerte.
Chao,
chao.
Chao.
¿Cuántas veces te has reído? Una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Ara aquest racó posam la relació damunt la taula sense filtres ni disfresses, un espai per mirar de prop allò que ens uneix i allò que ens espera, per parlar amb el cor obert i, sobretot, amb el respecte. Avui, Dia Mundial de la Menopausa, explicarem en què consisteix aquesta etapa de la dona en els seus mites i les seves realitats, com pot afectar la parella i en una vida íntima. Per això, com cada setmana, comptem amb Teresa Ramos, ella és sexòloga, humanista i terapeuta de parella. Teresa, bon dia.
Hola, què tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bon dia.
Bien, ahí, súper despierta.
Eso es importante. Me causa muchísima curiosidad cómo afecta la menopausia en las relaciones de pareja, mitos, realidades. Esta etapa, en definitiva, de la mujer, que a veces puede o nos la pintan como complicada, pero se puede sobrellevar, como tú nos explicarás en el día de hoy.
Pues sí, efectivamente, como habéis dicho en la entrada, pues desde hace 25 años se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, el 18 de octubre, que es una fecha que eligieron de manera conjunta la Sociedad Internacional de la Menopausia y la Organización Mundial de la Salud, porque debido a que se estima que en pocos años habrá en el mundo más de 1.000 millones de mujeres con 50 años o más. Entonces, lo que implica es un tratamiento mucho más especializado en este colectivo, como un mejor servicio de la ginecología, Y el objetivo también principal es educar a las personas en el tema de la menopausia y cómo afecta en las vidas y el estilo de vida que se debe llevar. Tenemos que tener en cuenta que la menopausia no va a afectar de la misma manera a todas las mujeres, sino que hay que abordarla desde una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Porque cada manera la vivirá, la sentirá y la transitará dependiendo de muchos aspectos multifactoriales. Ya sabemos que no te va a afectar igual si vives en una ciudad o vives en otra, tus dificultades, tu historia de vida. Entonces no podemos hacer una categorización de esto es lo que te va a pasar sí o sí. Okay. Os voy a explicar la diferencia entre el climaterio y la menopausia. ¿Os suenan estas palabras?
¿Entre el qué y el qué? ¿Entre el qué y qué? ¿Cómo es?
El climaterio y la menopausia.
Climaterio, la primera vez que lo escucho.
Pues la menopausia realmente es algo que dicen todos los autores, por decirlo de una manera, es la última menstruación que ha pasado en tus últimos 13 meses. Realmente la menopausia es algo que te ocurre un día que dices, ostras, ya hace 13 meses que no he tenido como mujer, estamos hablando solo de mujeres, que dices, ostras, hace 13 meses que no he tenido ninguna menstruación. Este día es el día de la menopausia. Previamente habremos pasado por el climaterio o la perimenopausia, que también se habla mucho ahora. Y es un periodo de transición antes de la menopausia, que se prolonga más o menos entre 4 y 5 años antes de que pasen estas ausencias de menstruaciones, ¿no? Que lo que pasa realmente es que ya no vamos a empezar a, ya no, las hormonas ya no van a producir ni folículos ni ovocitos.
Teresa, te voy a preguntar algo que, por ejemplo, en mi familia estamos viviendo en este momento. Mi hermana está en menopausia, pero lo que me estás diciendo no sé si está menopáusica o está ya en menopausia. Por ejemplo, a ella le viene la menstruación ya muy descontrolada. Puede que esté fácilmente un año sin tener menstruación, luego que le venga unos días y luego estar 2 meses tranquilamente que le venga la menstruación, se le va otra vez. ¿Eso qué es? ¿Tener la menopausia o estar menopáusica?
Perimenopausia.
Esto es estar en climaterio o perimenopausia.
Ah.
Es decir, no podrá decir que tiene la menopausia hasta que hayan pasado 13 ausencias de menstruaciones seguidas. Puede pasar que justamente sea a los 12 meses y medio, okay. Pero en medicina pues marcan como un límite, ¿no? Normalmente no suele venir la menstruación después de un año de ausencias, aunque cada mujer puede haber excepciones como en todo, ¿no?
Perfecto.
No podemos hablar solo de menopausia como si fuera algo puntual. Es como decir en la adolescencia que hablamos solo del día de la menarquia, el día de la primera menstruación, y nos olvidamos de todos los aspectos que pasan en el cuerpo del adolescente. Entonces, el climaterio existe como existe la adolescencia y es el paso de la vida en el ciclo a la vida en continuo. Tú preguntabas antes qué significaba la menopausia.
Ajá.
El climaterio, que es la parte previa, viene del griego que significa escalón, peldaño. Y la menopausia viene del griego también, que significa mensualmente y cese, ¿no? Entonces se define como el fin de las menstruaciones. Eso sería la menopausia.
Teresa,
¿no? Que ja ha habido ese...
I com pot afectar sa parella? Perquè mos quedaran 4 minuts. Com pot afectar sa parella i sa vida íntima? I si afecta?
Bueno, afecta en algunos cambios, en algunas mujeres les afecta, pero no tiene que ser una consecuencia. De la menopausia nos hablan de muchos aspectos súper negativos. Que te cambia el cuerpo, que tienes los cambios hormonales, el insomnio, los sofocos, la falta de deseo, la sequedad vaginal. Es decir, tú miras en Google todas las consecuencias. Hay una parte que sí que es real, que es decir, que hay un cambio hormonal. Pero, por ejemplo, la falta de deseo, la falta de libido, no tiene por qué producirse porque sea la menopausia. A lo mejor es que tú ya estabas insatisfecha en tu relación, tienes tus experiencias negativas, o empiezas a tener una aceptación de tu propia imagen corporal, porque ¿cómo hemos llegado a esta etapa? ¿Cómo hemos llegado las mujeres a los 50 años? ¿Cómo nos hemos cuidado? ¿Cómo hemos trabajado nuestro ejercicio, nuestras dietas? Entonces, a veces queremos poner todo el foco en esta etapa de la vida con la consecuencia de la menopausia, pero realmente es cómo hemos transitado nuestra vida hasta llegar a este momento.
Okay.
La falta del deseo, que muchas veces en pareja es lo que más miedo da, ¿no? En el 46% de las mujeres le da muy poca importancia a esta parte. Y es más, hay muchas mujeres que dicen que tienen mucho más deseo cuando ya son, cuando son más mayores.
Es lo que te iba a comentar. Yo creo que inputs de ambas partes. Unas que dicen que tienen menos deseo y otras que dicen que tienen más deseos.
El deseo es algo que se trabaja, no tiene que ver con las hormonas. Lo que puede pasar es que estás en una etapa de los 50 años más o menos, que tienes, que estás con familias a cargo, que a lo mejor llevas 20, 25 años de tu relación de pareja y aquello no se ha avivado. Sí que puede, el 27% dice que ahí se queda vaginal, pero las mujeres normalmente dicen que eso no les ocupa, porque hay remedios, ¿no? Remedios naturales o lubricantes. Y sí que podemos hacer cosas a nivel de pareja, si esto va ocurriendo, sea o no consecuencia de la menopausia, de cómo cada mujer o cada pareja vive ese, ese proceso.
Teresa, nos queda un minutito.
Pues hablar, mantener el vínculo afectivo, no pensar únicamente en las relaciones sexuales. En caso de duda, acudir a profesionales. Y hoy, por ejemplo, a las 11 de la mañana, Resu Rajel, que es una experta en este tema, hará un directo en Facebook. Y en Fisioandrach, el 8 de noviembre, también habrá una charla, con lo cual que busquen información, que se orienten y que no transiten las mujeres y las parejas este periodo de manera en soledad. Eso sería mi pauta para el día.
Pues mi queridísima Teresa Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más, un sábado más. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hasta la semana que
gracias.
Viene.
Gracias.
Hasta luego, señores y señores. Arribam casi casi en el punto del día, momento en que el nostre company de informatius mos acostarà les darreres informacions, l'actualitat de les devenides dia a dia a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears.